Creo que deberíamos dejar de vernos. Vamos, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo ves normal?
Normal, no sé, ni me importa, soy muy feliz. ¿Tú no eres feliz?
¿Eres feliz?
Ho hem de deixar. Així sentenciava la seva relació amb la protagonista de la pel·lícula 500 dies juntos, una pel·lícula en què s'explora precisament com una parella aparentment feliç acaba trencant. Segur que les paraules hem de parlar, ho hem de deixar, ens han trencat el cor més d'una vegada, a tots nosaltres. Doncs bé, avui al Suplement de Catalunya Ràdio intentarem curar-nos aquests cors trencats. Helena Crespi, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com estàs? Benvinguda al Suplement.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Acostumeu-vos a aquesta veu perquè l'Helena Crespi també serà una habitual dels diumenges suplementari. L'Helena, que és psicòloga especialitzada en sexologia, màster en teràpia sexual i de parella, màster en teràpia familiar en sexologia clínica i salut sexual, ha escrit el llibre Parlem de sexe a casa sobre com adoptar afectiva i sexualment sobretot els nostres fills. Per tant, Helena, una experta en la matèria, d'una cosa que forma part del nostre dia a dia i que a vegades ens costa parlar-ne, però està canviant una mica la cosa o no?
Està canviant, cada cop parlem més de tots aquests temes, però encara és difícil parlar-ne, si més no sincerament.
Mm-hmm. Helena, a tu, a la teva consulta, quina proporció de la gent que et ve a veure és per qüestions sexuals i quines per sentimentals?
Ai, potser et diré que un 50-50. Perquè pensa que a la consulta d'una psicòloga o d'una sexòloga normalment venen moltes més dones que homes. Uh-huh. Llavors això equilibra una miqueta. Però és més o menys un 50-50, perquè a vegades els dos temes es trepitgen. A vegades les coses del cor van malament perquè el sexe no funciona, a vegades el sexe no funciona perquè amb els temes del cor tampoc. És una barreja.
Buenos días, tome asiento. Ya están los resultados de su dolor de pecho. Tiene usted una cardiopatía por sentimiento. Le han partido el corazón. Lo siento. Yo le recomiendo como doctor.
Al llarg d'aquesta setmana us hem preguntat a través de les xarxes socials la pitjor manera de deixar una parella. Avui contarem algunes de les històries que ens heu fet arribar. Realment n'hi ha d'esperpèntiques. Helena, clar, suposo que moltes parelles venen, en aquest cas, en solitud, suposo, per dir, escolta, em vull deixar la meva parella, com ho faig, no?
Sí, perquè realment és un moment molt complicat. Quan tu et planteges deixar a la teva parella, primer hi ha molts prejudicis. Sempre hi ha el bo i el dolent. I nosaltres hem decidit socialment que el bo és el deixat i el dolent és el que deixa.
I això no és així, eh?
No és així. En principi, no hi ha ni bons ni dolents en aquesta història, en una situació estàndard. Uh-huh. I el que sol passar és que qui vol deixar, moltes vegades, precisament per l'amor que sent per l'altre, vol fer-ho de la millor manera possible i amb el menys dolor per l'altre, cosa que és molt complicada.
Anem a les raons, va, les raons més habituals que et venen i que t'arriben.
Una de les raons més importants és la infidelitat, per exemple, és un dels temes estrella.
Mira, de fet, aquest estiu ens vam conèixer al matí de Catalunya Ràdio.
Sí.
El titular que et vam posar d'aquella entrevista va ser "La meitat dels catalans són infidels".
Sí.
És un dels àudios més descarregats de tot, no de tot l'estiu, sinó de tot l'any.
Imagina.
Del portal de Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
O sigui, que els catalans allà hi cliquen.
I cliquen, sí.
Perquè
de fet
saben que segurament és veritat i que la seva parella els enganya, no?
I m'ho va preguntar molta gent quan va veure i quan va escoltar l'aparició. Va dir, realment és així? Sí, la infidelitat és un dels motius. I aquí, en el cas de ruptura, són les infidelitats enxampades. Uh-huh. Llavors n'hi ha moltes d'altres que passen desapercebudes i passaran desapercebudes durant la resta dels nostres dies, però és el que hi ha, és un clar motiu. I llavors també hi ha un tema molt important, que és la monotonia i l'avorriment amb la relació. Quan portes molt de temps, la majoria de parelles s'avorreixen juntes, ja no saben per què, i potser es deixen d'estimar com a parella, que no com a companys, potser.
O deixen estar enamorades, no?
Exacte, mm-hmm. Exacte.
Relacions a distància, també és un cas habitual, també, d'aquestes ruptures?
Sí, és difícil portar una relació amb la distància, perquè diuen que el tocar-nos alimenta, que l'amor flueixi i que la sexualitat també flueixi. Llavors, quan hi ha una relació a distància, clar, és molt complicat, no? Com t'estimes amb algú quan no el pots tocar ni veure?
Hi ha alguna franja d'edat que sigui més freqüent a la teva consulta també per raons de ruptura?
Sí, sol haver-hi una primera etapa que sol ser entre els 25 i 30, sol haver-hi forces ruptures, que són relacions de parella que potser ja porten Parlo de tòpics estàndard, eh? Sempre hi ha excepcions, però que poden portar, per exemple, 5 anys, que potser hi ha aquest plantejament de vivim junts, no vivim junts, ens plantegem més coses, i llavors una segona crisi que és més enllà dels 40, que és quan ja portes, en principi, amb una relació de llarg recorregut força temps.
I aquests més joves, que van dels 20 als 30, també van a la consulta?
Sí, també van a la consulta. I de fet, és una de les coses que sí que potser està canviant, no? Que cada cop ve gent més jove perquè vol resoldre les coses una miqueta més abans de potser generacions prèvies que potser s'esperaven més. Quan et ve una parella amb 45, 50 anys, estan apurant i moltes vegades et diuen directament ets el meu últim cartutx per salvar la relació.
Avui amb l'Helena Crespi, psicòloga especialitzada en sexologia, la ruptura.
Ja declinava el vespre que tu deus haver oblidat. Caminàvem rumb a casa, el sol s'amagava entre terrats. La teva veu sonava lluny com el xiulet de trens perduts, com la remor d'un riu nascut en cims nevats, muntanya amunt.
Aquesta cançó de Manel es diu Deixar-te un dia. Deixar-te un dia... Però, clar, hi ha molta gent que diu, aguanta, aguanta. O per exemple, ara et diré una cosa, la meva àvia, que té 95 anys, és que avui s'aguanta molt poc.
Sí, la meva és de 93 diu el mateix.
És que les parelles d'avui en dia no aguanten prou.
Sí, perquè elles venen d'una generació que era aguanta i d'aquest amor per tota la vida. I tot i que ara tot és més fràgil i, com Bauman deia, estem en una societat líquida on l'amor i les relacions són líquides, encara continuem amb aquesta història. És a dir, ara no diem estic amb tu per fins que la mort ens separi, però encara pensem en la parella per tota la vida. Mm. Llavors aquí, clar, aguantar depèn. Perquè hi ha coses que potser no s'han d'aguantar.
Hi ha una millor manera de deixar una parella?
Jo diria que hi ha maneres molt pitjors. No hi ha una bona manera de tenir una ruptura de parella. No sé que totes dues persones arribin a un consens i diguin si realment estem malament, separem-nos, no? Però potser hi ha no pitjors maneres. Perquè sí que segurament una ruptura... entre cometes, positiu o el màxim de bona possible, és aquella que és sincera, és aquella que surt de dins, que també neix una mica des del cor, no? El dir, em sap greu, jo estic així i no vull continuar, però clar, que et diguin això és dur.
Fa molt mal, no?
Sí, t'ho diguin d'una manera o d'una altra.
Tu quins consells dones? Perquè al final també fas de consellera, no?, d'alguna manera, o què?
Clar, més que... Sí, però més que consellera, és que cadascú vegi realment si vol prendre aquesta decisió o no. Perquè, clar, ara imagina't que jo et dic, sí, crec que ho has de deixar, i potser no és així. Jo, amb els anys que porto fent teràpia, al final m'acaba sorprenent la gent que ve a consulta, i a vegades històries que penses no tenen futur, et sorprèn, i sí que en tenen, encara que tinguin molts ingredients que et facin pensar que no? Llavors, aquí a teràpia és l'acompanyament de dir realment tu quina decisió vols prendre, no?
Estàs... I per arribar a aquesta conclusió, quines preguntes fas tu?
Ui, moltíssimes, no? Primer hem de veure quines coses bones i quines coses dolentes hi ha de la relació. Però ara deixa'm dir-te una cosa. Hi ha una cosa que sí que faig, que moltes vegades és refiar-me del sisè sentit que tenen les persones. Perquè el sisè sentit jo sempre dic que no és màgic. Hi ha moltes parelles que quan algú vol deixar a l'altre sap que ha arribat al final. I ho saps, perquè dius, potser no hi ha volta enrere. I llavors no es tracta de que en el moment en què algú et diu sí, és que tinc la sensació de que ja l'he de deixar, que ja no l'estimo d'aquella manera, que no veig futur o que no estic bé al seu costat, deixar-ho en aquell moment. Llavors, és treballar això. Bueno, segur, què faries? Què és el que et reté aquí? Què és el que et fa tirar endavant? No? Valorar una mica què passaria si realment prengués aquesta decisió.
Uh-huh. Ara està molt de moda deixar per WhatsApp.
Uh-huh. Aquesta sí que és una pitjor manera, perquè realment no és gens aconsellable. Això s'ha de fer en persona, sense cap mena de dubte.
Uh-huh. Però t'hi has trobat, també? Gent que digui, escolta, amb això ho puc afrontar amb un missatge o no? O això és un... Això és més una relació més adolescent que adulta.
Clar, sí que m'he trobat, en algun cas, potser trucada. WhatsApp encara no ha arribat a la consulta, perquè potser el meu públic no són gent tan jove, no? Però amb alguna trucada de l'estil de... M'ha dit que no em vol veure mai més i m'ha dit per telèfon, després de 5 anys de relació, Això és un cop molt dur, no? Una ruptura també et demostra el grau de maduresa de la persona amb la que tu has compartit el temps de relació que hagis estat. Llavors, si algú et deixa per WhatsApp, celebra que t'hagi deixat, perquè no és madura suficient, una persona suficientment madura com perquè s'afronti a una situació així. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's a make I still remember. Som al Suplement de Catalunya Ràdio, avui conversant amb l'Helena Crespi sobre ruptures, sobre cors trencats. Hi ha un tòpic que no sé si és un tòpic, diu, ja no t'estimo igual que abans. Això passa, no? Clar, això passa. Però és que, de fet, no hi ha ningú que al cap de 5 anys estimi de la manera que estimava al principi. Per exemple, al cap de 5 anys has d'estimar molt més i amb molt més bona qualitat a la teva parella que no pas el primer dia, perquè el primer dia estàs enamorat.
Però i aquella fugacitat...
Però això és atracció, és passió, que hem de mirar de conservar-la. No ens ensenyen a conservar-la, eh? És a dir, moltes vegades el que passa amb una relació de parella és que al cap del temps... Potser 5 anys és molt d'hora, eh? Però al cap de 10, 15, 20 anys, clar, la fugacitat ha desaparegut força. Ja en parlarem algun dia. Si hi ha fills pel mig, ja ni t'explico. Però, clar, el que hem de fer és intentar mantenir una mica la xispeta, però no ens ensenyen a fer-ho, no ens ho posen fàcil, no?
A veure, et donem de nou un parell de pistes perquè la flama no s'apagui, a veure, va.
Home, doncs, per exemple, no fer exactament sempre el mateix. Nosaltres, quan volem aconseguir la nostra parella, flirtegem, la seduïm, no? Traiem una miqueta les nostres millors armes. Un cop tenim la nostra parella ja o ens pensem que la tenim assegurada, tot això s'apaga. No s'ha de pagar mai. Sempre hem de voler seduir a la nostra parella, agradar-li, no? I quan ho oblidem, és que aquí comença una mica la sentència de mort a aquest nivell. I llavors moltes parelles acaben fent al llit sempre el mateix, això porta a la monotonia, i llavors això porta moltes ruptures. No és que el sexe faci que la relació es trenqui, és que tot el que envolta aquesta part tan íntima de dues persones, o més, ja ho veurem, però ara estem parlant de dues persones, doncs va desapareixent i llavors es troben a faltar moltes d'altres coses més enllà del sexe.
D'acord, hem deixat la parella. Es pot prendre bé una ruptura o no?
Si es pot prendre bé, sí, es pot.
Sí, pot no ser traumàtica?
Un petit trauma sempre hi ha una petita crisi associada a una ruptura. Si no hi ha si no et sacseja res, si no et fa trontollar res, és que potser no estaves ben implicada en aquesta relació. Però tampoc cal que sigui traumàtic, no? Llavors, clar, aquí segurament i ara diré algo que potser és una mica, no sé si és bèstia o no, però el grau de maduresa d'una persona l'ajudarà a superar aquesta situació més fàcilment. És a dir, com més immadur ets, més traumàtic ets, per entendre'ns, eh?
No hi ha una millor manera de superar una relació, entenc, no? O què?
Hi ha moltes maneres d'empitjorar. Clar, millorar-ho... Sí, es poden fer coses. Clar, imagina't, no? Et deixa la teva parella i tu l'únic que fas és anar-la a veure el lloc on treballa, estar-li mirant l'estat del WhatsApp o si està en línia o què ha penjat al Facebook o què està penjant a l'Instagram, remires fotos, revius cançons que teníeu junts... Tot això enquista el dol. No? Llavors, tot això és el que no es recomana fer, si més no, perquè sí, no? Per recrear-te en el teu propi dolor.
I per què ho continuem fent, això?
Perquè ens encanta recrear-nos en el nostre propi dolor i perquè, d'alguna manera, tenim l'esperança de que ens retrobarem algun dia, no?
Potser però això és mentida.
És mentida si la persona que t'ha deixat està segura que et volia deixar. Segura, no, mai un 100%, eh? Jo no sé com s'arriba un 100% de certesa en aquest món. Però si està convençuda del que ha fet, per molt que li vagis al darrere, en lloc de mostrar-li una part...
Rebuig.
Clar, llavors això encara... Això d'anar darrere com, no, com un gosset, com es diu, llavors en lloc de generar atracció, encara es genera més rebuig, per tant.
Però el temps ho cura tot o no ho cura tot, el temps?
El temps ho cura tot si l'acompanyem.
Perquè si allò ho deixes arraconat però no ho toques, continua allà.
Continua allà i llavors hi ha un dia que per A, B o C... torna a sortir. És a dir, aquesta frase de que el temps ho cura tot, jo també la giro i dic que el temps també pot enquistar-ho tot. I per això hem de fer un bon acompanyament. Un dol es pot fer si treballem. El temps no ho cura tot si fem aquestes coses que deia abans, no? Si anem rascant la crosta de la ferida.
Jo em quedo les pel·lis d'en Kurosawa i tu els discos d'en Lurrit. Tu la màquina del cafè perfecte i jo aquell wok tan ben parit. Tu aquell jardinet de sobretaula que vas voler comprar a Pequín.
Realment, de cançons que parlen del desamor, de ruptures, podríem estar aquí tota la vida, tot el programa sencer, i ens faltaria una temporada sencera encara. En aquest cas, els Amics de les Arts també parlen de ruptures. Hi ha un concepte de persona humana que em fa molta gràcia, deixem que ho defineixi així, que és la que surt d'una relació d'una persona que un dimarts estimava en bogeria, en estava enamorat i és la persona de la seva vida, i el dijous a la nit està començant una relació amb una nova persona que també s'estimarà amb bogeria tota la vida.
O els propers 3 anys, fins que torni a canviar.
Això existeix, tots tenim amics, tots coneixem al nostre voltant gent que actua d'aquesta manera, no?
Sí, i llavors aquí és on hem de matisar, i segurament és que aquesta persona no sentia amor cap a la parella, sinó que estava enamorat d'aquella persona, no? O enamorada. I l'enamorament és el que ens fa fer bogeries, però l'enamorament tal qual ve, marxa. Ah.
Però escolta'm una cosa, això no m'està quedant clar del tot, perquè, o sigui, és no és real aquest amor, està clar?
Clar. Exacte. Diuen els experts que l'enamorament dura uns 2-3 anys. I l'enamorament és allò que hi ha entremig de l'atracció i l'amor. És a dir, l'enamorament és que t'atrau molt una persona, sobretot sexualment, val? O platòricament, però no acaba de ser amor perquè tu no la coneixes, aquella persona. És a dir, l'única manera de construir amor amb algú és quan el coneixes, quan tu coneixes aquella persona. L'enamorament es basa en suposicions, fantasies, expectatives que tu tens. Llavors, tu pots estar molt enamorat d'algú, imaginar-te que és l'home, la dona de la teva vida, però a mesura que passa el temps vas descobrint de veritat com és. Poden passar diverses coses, que es confirmin les teves expectatives positives o que no.
Però això és una loteria.
Clar.
Aleshores, com podem conèixer una persona i estar segur que allò no és només un enamorament, sinó que és... Ah.
És impossible, això.
Doncs, Crespi, fins aquí l'espai.
Exacte, no? Vinga, l'amor aquest no existeix.
No, això és veritat. És a dir, hi ha molta gent que defensa que l'amor real no existeix, no? Vull dir que...
No sé si l'amor real existeix.
O l'amor feliç, si més no.
Clar, si entenem la felicitat com un estat permanent, és impossible. Mm-hmm. Per això hi ha molta fragilitat. Per això la teva àvia et diu que no aguantem res avui en dia. Perquè tenim la idea de ser feliços al 100% dels nostres minuts amb la parella.
Segones oportunitats després d'aquesta ruptura.
Sí, sí, per què no? Per què no?
Pues això va fatal, home. Això va fatalíssim, home. Segona oportunitat de què, Crespi?
No, en general no solen funcionar, però jo et dic per què no si realment hem fet feina. Si llavors partim del que és el principi de realitat, perquè jo no puc tenir una segona oportunitat amb una parella que he tingut pretenent exactament el mateix que al principi. És a dir, jo he vist parelles a consulta que, per exemple, després d'una infidelitat han pogut superar-ho i estan molt millor ara que abans perquè han après d'aquesta pedra del camí. Jo et diria, segones oportunitats sí, depèn de la crisi que ha destapat tot el merder aquí al mig.
Va, tornem una mica a l'inici. Parlem de les pitjors maneres de deixar algú.
Berger me deja a través de un pòsit.
¿Un pòsit?
Ajá. Sí. Leedlo y llorad, amigas.
Lo siento, no puedo. No me odies. Por lo menos es conciso.
Yo creía que ibas a cortar tú con
él. Iba a hacerlo y debía hacerlo, pero él me dijo que quería intentarlo, que lo arregláramos.
Arreglarlo largándose en mitad de la noche. Un pósit es para matarlo.
Yo aún recuerdo cuando romper por teléfono se consideraba de mala educación.
Realment, amb un post-it és allò que dèiem, deu ser el nou WhatsApp, no? Al revés, era l'antic WhatsApp.
Era l'antic WhatsApp, i és una manera horrible. Està basat en una història real, aquest episodi, aquesta manera de deixar de Sexo a Nova York.
Això era Sexo a Nova York, evidentment, la protagonista era la Carrie Bradshaw, que n'hi han passat de tots els colors. El Toni de Barcelona diu, em van deixar per l'interfono i no ella mateixa, sinó la seva amiga. Diu que ja no et vol veure. Merci. Clar, fatal.
Horrible, horrible. És a dir, que millor que el deixés, perquè no estava preparada per afrontar una ruptura.
Atenció, però, a aquest oient.
La veritat és que quan vaig deixar la meva parella ja fa uns quants anys, va ser perquè li vaig dir que estava enamorat de sa mare. És que sa mare era maquíssima, o sigui, no havia sabut, era una dona que era increïble, o sigui, això no havia per on agafar-ho. I res, al cap i a la fi, després ho vaig dir a sa mare, i sa mare em va dir que, carai, que no volia res amb mi.
Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que...
Una nota de veu a través del WhatsApp del programa que ens han fet arribar, en aquest cas anònims. Entenc per què.
Sí, clar, evidentment. No? Segur que ha passat moltes vegades, això.
Clar. L'usuari Byers a Instagram ens diu: prefereixo jugar a la Play que estar amb tu. En aquest cas, més notes de veu, va.
Era una relació molt tancada i començava a estar agobiat. La vaig deixar el dia després del seu aniversari, perquè com no vaig poder quedar amb ella, em va muntar un sarau i vaig dir, fins aquí.
Clar, ja està tot dit, no?
Bueno, almenys no la va deixar el dia de l'aniversari, va esperar-se el dia següent, però mai és una bona data per una ruptura.
Mm-hmm. A mi fa poc em van dir que em deixaven perquè ara no li venia de gust, com qui t'ofereix una galeta. Les formes és molt important, no? Suposo que també, o què?
Sí, 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 clar. Has de vigilar molt què dius, perquè ara no em vens de gust. Ostres, Déu-n'hi-do, potser d'aquí 3 dies tampoc em vindràs tu de gust a mi, llavors.
Mm-hmm. Escolta'm, parlem un moment del divorci. És molt diferent el que seria afrontar un divorci que afrontar una separació, Elena, o què?
No, a nivell emocional no. És a dir, clar, un divorci és oficialment quan hi ha hagut un casament, però avui en dia no totes les parelles es casen. És a dir, un dol per una ruptura és tan potent quan hi ha hagut un paper firmat com quan no, perquè en el fons és el tipus de relació que has tingut amb aquella persona i el grau de compromís que hi has tingut.
Però quan hi ha un paper firmat potser les coses canvien una mica, no?
Perquè hem pensat que un paper ens donava com més seguretat i més estabilitat. Però
també era mentida, això.
També era mentida, sí. Sí, clar, tot això de, bueno, quan jurem, prometem, és impossible. En el fons, el que tu estàs jurant o prometent és que tu avui, en aquest precís moment, tens la intenció d'estar amb aquesta persona, o tens les ganes d'estar amb aquesta persona la resta de la teva vida o el màxim de temps possible. Però tu no pots assegurar-ho. Mm-hmm. Res i al 100% segur, no?
Què fem amb els fills quan hi ha hagut una ruptura d'aquesta mena?
No ficar-los pel mig i no utilitzar-los, això és clau. És a dir, tractar-los com a nens, tinguin l'edat que tinguin, són els fills, els hi expliquem. Ara no és tan traumàtic com fa 30 anys, però tot
així... Tots junts, pare i mare junts, escolta'm, fills, hem decidit separar-nos.
És important que quan una parella se separa ho expliquin les dues persones, agafin els seus fills, les seves filles, li diguin, doncs mireu, nosaltres ara ja no estem bé com a parella, però que continuem fent de pares, clar. Deixes un paper, però l'altre no el deixes, no? I és bo que vegin que ho expliques juntament amb la teva exparella, perquè així es veuen que no hi ha guerra. Perquè tenim la idea d'un divorci o d'una ruptura, tenim una idea com molt pel·liculera d'una guerra entre mig de dues persones amb els fills ficats pel mig, i evidentment això passa en alguns casos, i és el que recomanem que no passi, que no utilitzem els nostres fills per això.
Crespi, tu recordes la pitjor manera com et van deixar? Que la vulguis explicar a la ràdio pública del país o no?
La pitjor manera com em van deixar... ostres, no, perquè ara et sonarà una mica...
No t'han deixat mai. Va, home, va.
No?
Ja pots... Va, vés desfilant.
No he tingut tantes relacions com perquè em puguin haver deixat. Però no.
Però no t'han deixat mai? No t'han deixat mai?
No, estic comptant. No? Ostres, és molt bèstia, això, no?
O sigui, però tu ets una... Tots una rompecorazón, eh? Hòstia, però quin terror, tu! Que
el... No.
A veure, què hem fitxat aquí?
Ho heu fitxat, clar, una rompecorazón, eh? Havia de ser terapeuta de parella, jo, no?
A veure, va, deixa'm en 10 segons, va.
Et deixo jo en 10 segons.
Home, si tens la mà trencada.
No ets tu, sóc jo. Mm-hmm. Aquesta és la manera bona, no?, de deixar... Ja està, ja ho tenim.
No ets tu, sóc jo. Jo crec que entes el missatge. Elena Crespi, anem a publicitat, va. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Psicòloga especialitzada en sexologia, màster en teràpia sexual i de parella, ens acompanyarà habitualment els diumenges al suplement per parlar precisament de relacions de parella, de problemes sexuals, una mica tot el que vulgueu. Obrirem línies i ens ho passarem. També la mar de bé.
I tant que sí.
Crespi.
Que vagi bé.
Hem de parlar. Una pausa i tornem.